Demà Sant Jordi una bona col·lecció de llibres, com cada any. Bé, llibres ens en surten per les orelles, veritablement, no només aquí Sitges, a Barcelona, tot arreu, hi ha més llibres que compradors, probablement, eh? Encara ens quedava poder parlar d'entre els llibres pendents per poder comentar el que es presentarà aquesta tarda a 8:15. L'any passat vàrem parlar del primer volum. L'Andreu Bosch ens va dir que Rossinyol va fer la vora de mil articles a l'Esquella de la Torratxa, aquest setmanari satíric molt conegut a la història de Catalunya, i és clar, això demanarà diversos volums. Andreu Bosch, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Estem en el volum 2. No sé si en Joan Carles i tu en teniu previstos com a quants més.
Doncs uns 9, 8 o 9, depèn de l'extensió, però calculem uns 8 o 9.
Sí. Per tant, aquesta feina encara ha de durar, 10 anys més encara ha de durar.
Sí,
és,
sí,
és però... És a dir, la col·lecció sencera són 10 o 11 volums, més o menys?
Els que falten, clar, sí. Serien 9 menys 2, doncs 7.
D'acord, diria. Sí, sí. És a dir, 7
són,
volums
són
més.
Són uns 947 articles i aproximadament poden anar uns 100 articles per
volum, eh?
Sí, sí,
o sigui menys, que
sí.
Fet i fet, una col·lecció de 10 volums. Estem pel volum 2, no sé si es veu molt lluny aquest trajecte o no.
És qüestió de gaudir-lo mentre ho fas.
Perquè veritablement, per tots els qui ens escoltin, aquest vincle d'Andreu Bosch amb Rossinyol ara és més evident que mai, eh?
De fet, els meus alumnes a l'institut ja em coneixien per la meva dèria per Rossinyol, perquè per bé o per desgràcia d'ells, cada any a quart d'ESO els tocava llegir L'auca del senyor Esteve.
D'acord.
Que la trobava molt interessant justament per debatre en aquest punt de la vida que és quart d'ESO quin és el futur que ells mateixos volen per ells, no? I aleshores em semblava que L'auca del senyor Esteve, a part de promoure el coneixement de Santiago Rossinyol, que per un sitgetà ha de ser essencial, a part d'això, doncs, era oportú per debatre en el si de les famílies, doncs, el futur.
Aquestes reflexions de temporals, el que vol la família, el que vull jo.
Sí, exacte, exacte, exacte. Sí, són debats atemporals, com dius tu. Sí, sí.
Què hi podem trobar en aquest segon volum? Perquè són escrits entre el 1908 i el 1909. El primer volum anava des de finals del segle XIX fins a aquest 1908, és a dir, abastava, diríem, un període més llarg.
Sí, era més dilatat.
Era també més dilatat.
També la col·laboració de Santiago Rossinyol amb l'Esquella de la Torratxa era més esporàdica. A partir del 1907, que comencen les col·laboracions amb el pseudònim de Xarau, en contraposició a Eugenius, l'Eugeni d'Ors,
sí,
a la veu de Catalunya, aleshores ja la col·laboració és setmanal. Em sembla recordar que només 6 setmanes en aquest període de 2 anys manca o falla a la cita setmanal.
D'acord, o sigui que no, només va fallar un mes i mig de 2 anys.
Sí, és a dir, repartit en el temps,
sí,
o per malaltia o per viatges que feia, però sí, la col·laboració era assídua.
Ara que ens ho has posat així, Rossinyol era la rauxa i Xenius era el seny.
Simplificant molt, sí.
Molt, simplificant molt, eh?
Tot i que Rossinyol per mi també era molt assenyat.
Què aborda en aquest període que abasta aquest segon volum, temes de tota mena, Rossinyol, alguns en especial, alguns el preocupen especialment?
De fet, si em podríem dir el leitmotiv de la creació de Xarau és aquesta oposició a la veu del noucentisme, encarnada per Dors, el 1908 i el 1909 hi ha... la seva columna adquireix valor propi i comença a parlar de temes molt variats, des de temes gastronòmics, per exemple, parla d'un Lluís Barrillon, un gastrònom, un fondista de l'època, fins a temes històrics, parla de l'urinari de les Rambles, un urinari que es va instal·lar el 1904, si no recordo malament, i va patir tres atemptats terroristes, allò anarquistes.
L'urinari.
L'urinari, sí, perquè era molt fàcil posar-hi
una
olla carregada de dinamita allà enmig d'un urinari públic i fer-la esclatar. Però clar, aquí també la influència de Santiago Rusiñol a través de Xarau, perquè ell proposa, en el tercer atemptat, ell proposa que el desmuntin aquest urinari, que és molt perillós.
Tot això ho proposa ja...
I al cap d'uns pocs dies l'Ajuntament de Barcelona va i ho fa. No?
Tot això ho proposa amb el pseudònim, eh?
Amb el pseudònim.
Amb el pseudònim. Sí. És a dir, com a Santiago Rusiñol, ell signa alguna cosa o tot està signat per Xarau?
Molt interessant la pregunta, perquè en el primer període que vam...
I per si això vol dir dos registres diferents a l'hora d'escriure i a l'hora d'abordar determinats temes.
Sí, tot i que un alimenta, o sigui, es retroalimenten mútuament, no? Perquè sí, molt oportú aquesta pregunta, perquè clar, en el primer període molts dels articles els signa amb el nom propi Santiago Rusiñol, no? I alguns no són ben bé articles, sinó que corresponen a prosa poètica, per exemple, no? En canvi, aquests articles que llegim aquí tots són sota el pseudònim de Xarau,
sí,
que al final tothom sabia que era ell.
Que era ell.
Però, per exemple, en aquests articles hi trobem alguns fragments, per exemple, recordo un dedicat a un ametller a Mallorca, quan està a Mallorca, i que és clarament prosa poètica, encara que estigui signat amb el nom de Xarau. No?
O sigui que aquí hi havia de tot, des de la vida social... Les qüestions més, no sé si dir, mundanes fins a les més profundes o...
Sí, hi ha més profundes i tant. Oh, mira, et llegiré un fragment del començament perquè vegis si és profund o no.
Uh-huh.
Però vaja, sí que és variat, la columna se la fa pròpia i escriu si, ben bé...
Ho dic per si cap, no? Més o menys de tot, des d'allò més prosaic fins a... Jo què sé,
Per exemple, al cap d'any de 1908,
vinga,
diu... Tempus fugit, Els anys passen, per on passen els anys? Pel Times Street, una via ampla i llarga, interminable, sense horitzons, ni fites, ni torniquets, ni fialats, ni impostos. Pel carrer del temps hi passen els anys més metòdics que Descartes. S'estalonen l'un amb l'altre cada 12 mesos exactes amb una puntualitat que no sembla sinó que tinguin gana i els hagin de convidar a dinar. O sigui, una reflexió sobre el pas del temps...
I també molt poètica,
I poètica, sí, senyor.
Poètica.
Sí, senyor, sí, senyor.
O molt metafòrica, o que genera moltes imatges, no?
Sí,
que aquí que havia, no sé si dir, i que havia tot des de la llibertat absoluta. Ell es va sentir a l'esquella de la Torratxa absolutament lliure per escriure del que fos.
Sí, tenia carta blanca. Està clar. Abans he parlat d'això del pas del temps, però per exemple n'hi ha una altra de glossa que parla, ell que era un gran viatger, parla, aconsella no viatjar gaire. Diu, de fet és un al·legat justament relacionat amb el temps, contra la pressa. És a dir, ja amb aquell temps ja hi deia que corríem massa, que fèiem les coses massa de pressa. Imagina't avui en dia, es tornaria boig. Però ell diu... Viatgeu a vostre ritme i gaudint del viatge, sobretot estimeu allò que viatgeu, no? És a dir, no ell diu,
com és una declaració d'intencions això,
Sí,
estimeu que... allò que viatgeu.
Exactament.
I gaudiu del viatge.
Sí, ell que havia viatjat tant,
sí.
Diu, i si no podeu viatjar tant, no viatgeu tant. Però l'important és gaudir.
La qualitat del temps.
Exactament.
En el viatge,
sí.
Abans de la compulsió, la necessitat d'anar per tot arreu.
Sí, això també és un... És un... O sigui, que a mi també m'hi he sentit reflectit perquè, i en certa manera, doncs, estableix un diàleg amb els temps actuals, d'allò de dir, hem de conèixer, hem de viatjar a l'altra punta del món. Bueno, també es pot viatjar aquí al costat.
Havent repassat tot el que heu repassat en el Club de Lectura, què hi ha de literatura de Santiago Rusiñol aquí, o què hi ha aquí del que després també es pot llegir en l'obra de Rusiñol.
Sí, també és veritat que...
Si són molt vasos comunicants o no.
Sí. De fet, hi ha manies de Rusiñol que... Això es veia sobretot en el primer volum, perquè hi havia més em vull dir, textos literaris que després es podien arribar a convertir en obres majors o en novel·les o en obres de teatre, uh-huh. No? En aquest no tant, però sí que veiem les seves dèries. Abans he parlat de no tenir pressa, en certa manera també és un al·legat, però comença amb l'anècdota que ha vist un aviador i preparant-se per pujar l'avió i tal, i és un al·legat contra els avenços de la ciència. O sigui, no cal que correm tant a l'hora de perfeccionar la tecnologia, perquè per això, perquè no cal tenir pressa. O sigui, tampoc de vegades pensem que amb tants avenços la humanitat millora molt, i de fet ell va a la substància de la humanitat, no? És a dir, com som les persones. No?
Uh-huh. O sigui que era bastant reactiu a la novetat?
Sí, evidentment, sí. Evidentment. Ell fa gràcia perquè...
Sembla mentida, tan modern en algunes coses, o sí. Tan avançat en algunes coses.
Home, ell és el pare del modernisme.
I tan reactiu en altres, no?
Sí, però per exemple, ell s'hi oposa clarament en el naixement de la fotografia, a la fotografia, a l'art de la fotografia, encara que ell es va fer fotografies, però a més en el Cau Ferrat, en el menjador, hi teniu una ceràmica que li van dedicar als seus amics i que dona una mica el to d'humorístic en què vivien els modernistes, que és una caricatura d'ell com a fotògraf, no? Que li va regalar el seu amic Chavarri. Sí, de fet, aquí en els textos aquests trobem moltes de les manies de Rusiñol, però també ens parla d'una època que enllaça amb l'actual. O sigui, què passava a principis del segle XX a la Barcelona, no? de l'època? Doncs hi havia una burgesia creixent amb un potencial econòmic i que en un moment determinat es posa de moda aquesta burgesia amb un cert capitalet fer-se una torre a Gràcia, no? I per què serveix aquesta torre? Doncs per estiuejar, com si Gràcia estigués tallant
sí.
centre de Barcelona, no? Però fa gràcia perquè en un dels articles que ell caricaturitza aquesta mania, doncs es posa en la pell d'un burgès que va a Gràcia per l'estiu per sortir de la humitat i de l'aixafogor del centre de Barcelona, i allà es troba amb la torre que l'ha tingut tancada durant tot l'any, i és clar, el primer de tot que li costa obrir la porta perquè s'ha inflat la fusta, ha de cridar el fuster, després les parets se li han escrostonat, quan obre la porta hi ha un reguitzell d'escarabats que surten esperitats perquè havien fet el cau allà, una rata també despistada.
Per tant, surt de la incomoditat i en va parar una altra, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, i passa tanta calor com en el centre de Barcelona. Això ens parla del que en realitat avui en dia està passant,
també,
perquè molts barcelonins cada cap de setmana se'n van a la torre, a la costa o on sigui,
o a l'apartament, i aleshores l'has d'arreglar tot una altra vegada.
Exactament, i a l'estiu no diguem, no?
Aquesta era, també és cert que era una època bastant convulsa. Arriben els articles a la Setmana Tràgica o no?
Sí, i tant, sí. I tant. El que passa és que ell, en aquell moment, l'atrapa fora de Barcelona, uh-huh. I no viu la Setmana Tràgica directament. No?
D'acord.
El que passa és que, evidentment, que hi reflecteix aquest ambient convuls. Ja hem parlat abans de l'urinari,
sí,
de les bombes.
Sí, sí.
I realment, doncs, en alguns d'aquests articles parla d'aquesta tensió social que es veu, no? Principalment en aquest, en el de l'urinari de les bombes, que fa referència justament a l'ajusticiament, ara no recordo del nom del, el nom de l'ajusticiat, però el responsable anarquista d'aquest atemptat, doncs, bé, doncs,
sí. Parla. Hi ha política aquí dins, Andreu?
També.
Dic política, ideologia, o si d'alguna manera ella es manifesta d'una manera molt, molt explícita sobre el seu tarannà polític o ideològic?
Per una banda, la visió irònica d'algú que es mira la política des de molt la barrera, però hi ha un article que parla d'una nit que no podia dormir, que no devia poder dormir, i que a les 2 de la matinada es presenta al Congrés com a convidat i sí, una sessió de tota la nit, I ell arriba a les 2 de la matinada i els congressistes estan allà discutint una llei sobre cultura i educació, etc. I a les 5 de la matinada ja diu que els badalls ja es fan molt presents. I la veritat és que ell, el que diu, potser no calen tants discursos i cal apostar clarament per l'educació i per dotar pressupostàriament doncs l'instrucció pública.
Això també és atemporal.
Sí, és atemporal, sí, avui en dia és que encara els ensenyants estan de vaga justament reclamant això. O per exemple, un altre article dedicat a un amic seu, un íntim amic seu, Pere Caromines, que en aquell moment li proposen, a final del 2009, li proposen ser candidat, no? I ell ve a dir, no t'hi fiquis en política,
que acabaràs malament.
Escaldat. No li va fer cas, però... I em va sortir prou ben parat, no? però vaja, la seva idea, escolta'm, la política és un àmbit en el que jo no m'hi fico, vull dir, perquè és un àmbit molt complicat.
9:37 minuts, una qüestió final. Quina és la, si és que es pot també intuir, de ben segur que en tots els volums es podrà intuir, la visió de la vida de Rossinyol?
La visió de la vida de Rossinyol... Una mica ja hi hem entrat a través d'això, d'un home sensible, molt sensible, per això aprecia d'aquesta manera o sent amb carn pròpia el pas del temps, que jo ho veig com un bon home, una persona molt bona, molt generosa.
Optimista?
No. gens
que aquí també
optimista.
Crida molt l'atenció, eh? Sí. És a dir, una persona que sempre estava al centre de la festa,
sí,
que
sí, sí.
Amb un caràcter no precisament optimista.
No, però combatiu, sobretot al començament de la vida, és a dir, en els anys esplendorosos del modernisme, ho veig com un home lluitador, per tant, un home lluitador per ser ha d'alimentar un cert optimisme de canviar les coses, no? Potser quan he dit que era una persona escèptica o fins i tot cínica, estava pensant més en un Rossinyol del final de la seva vida, quan escriu el 1928 Màximes i mals pensaments, que aleshores sí que és la visió d'un home desencantat. En els anys 1908 1909...
Allò és més àcid, Andreu?
Sí. Sí.
Aquí hi ha ironia, però no hi ha acidesa o aquella acidesa.
Exactament.
D'acord.
Exactament, aquest matís és molt adequat, és així. O sigui, ja no hi ha, encara no hi ha aquell desencant d'un home que està de volta de tot i que les ha vistes de tots colors, ha passat per la dictadura de Primo de Rivera, etc. No? I també per la desaparició de molts amics. Aquí, per exemple, en aquests articles hi ha un article molt emotiu dedicat a la mort del seu amic Pere Romeu, el qui va regentar els Quatre Grats. No? I diu, amb ell no se'n va només un bon home, sinó tota una història, tota una època, l'època de les quatre gats.
Ara que hem entrat en aquesta clau, també per tancar, com parlàvem de les amistats, aquí la vida privada de Rossinyol hi apareix o no? Família, no, amics, no hi apareix molt?
Amics sí,
sí,
la família no hi apareix mai, però la vida personal sí, perquè abans parlava de la prosa poètica dedicada a un ametller florit,
sí,
al mes de febrer a Mallorca, però ho comença amb una experiència personal a mi em sembla que és pròpia, que és l'aparició d'uns panellons, és a dir, d'aquestes inflamacions, sí, molestes que es fan a les mans per causa del fred. No? Doncs aquest contrast també pot ser que aquests panellons fossin metafòrics, perquè veníem de disgustos polítics i socials anteriors, no? I també pot ser la metàfora d'això. Però no hi apareix gaire la vida, o per exemple això que dèiem de la torre, sembla que parli en veu pròpia. Ell també va tenir una torre per passar els estius a Llinars del Vallès, per tant doncs ens podem posar-nos en la pell d'ell, que obre va per obrir la porta, se li ha inflat la porta.
I com a qualsevol propietari li venia
el manyar, el paleta, etcètera, etcètera.
Escrits de Santiago Rossinyol a l'Esquella de la Torratxa, el volum 2, 1908-1909, Juan Carlos Rodríguez i Andreu Bosch han estat els que s'han encarregat de la cura d'aquesta edició. Avui a 8:15 el Museu Maricel es presenta en aquesta prèvia de Sant Jordi aquest volum, que és el que continua un llarg camí que ens ha de portar uns quants més fins que no s'acabi amb aquests 947 articles de Rossinyol a l'Esquella de la Torratxa. Andreu Bosch, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns.